Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets, els noms i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
En el capítol anterior...
La policia troba mort al maleter del seu cotxe l'empresari andorrà Joan Casals, de 60 anys. Està pràcticament nu i embolicat amb llençols i mantes. Li han donat un fort cop al cap i té el crani tot ensangonat. El vehicle, un BMW de color blanc, estava ben aparcat en un polígon industrial de Granollers. Cinc dies abans de trobar-lo mort, la filla l'havia denunciat per maltractaments, però la policia no la creu. Els Mossos obren dues línies d'investigació. La primera és l'entorn familiar i descobreix enfrontaments per l'herència de la mare morta feia 3 mesos. En concret, per una casa que la dona tenia a Empuria Brava i que s'ha venut per 32 milions de pessetes. I la segona línia d'investigació és la de dues prostitutes russes que són germanes, la Tània i l'Helena. El Joan Casals es veia regularment amb la Tània i li havia llogat un pis a ella i a la seva germana al carrer Aníbal de Granollers. Després de molts interrogatoris, les dues noies reconeixen que van trobar el Joan Casals mort al pis llogat i que, com que són estrangeres i estan mig legals, van tenir por i, en lloc de denunciar-ho, van optar per netejar-ho tot i desviar l'atenció. En un dels interrogatoris, una d'elles deixa anar una frase molt enigmàtica. «Prefereixo anar a la presó que està morta. És més segur, la presó». La policia sap que sovint les acompanya un ciutadà rus amb qui Joan Casals tenia un conflicte, però encara no l'han identificat.
Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Les noies russes tenen por i prefereixen la presó que donar noms a la policia. La família del difunt sembla que no acaba de dir tota la veritat als Mossos. Qui va matar el Joan i el va posar en calçotets i embolicat amb llençols i mantes al maleter del seu cotxe? De vegades, la clau és en els detalls. La roba de llit es va fer servir per embolicar el difunt, però què va passar amb el matalàs? Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
You are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame.
Crims. Per què matem?
Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims. Amb Carles Porta.
Els investigadors troben el cadàver de Joan Casals al maleter del seu cotxe el divendres 13 de febrer del 2004 i just 8 dies després, el dissabte 21 de febrer, detenen dues germanes russes, la Tània i l'Helena. Elles han reconegut que van moure el cadàver, però asseguren que ja se'l van trobar a casa i que elles no el van matar. Els Mossos necessiten proves per incriminar-les i, a més, estan convençuts que pot haver-hi més gent implicada, a part que encara els queden molts fils per lligar, per exemple, els derivats de l'estranya relació familiar del difunt. A pams. Les noies russes diuen que van trobar el Joan ja mort al pis del carrer Aníbal de Granollers, un pis que l'home andorrà de 60 anys havia llogat per tenir contenta la Tània. El pany del pis no l'havien forçat. La policia mira qui tenia claus i troba que oficialment n'hi havia 3 còpies, una de cada germana i una del Joan. L'inspector dels Mossos d'Esquadra, Jordi Domènech, ens explica què van pensar els investigadors.
No estava forçada al domicili. Si és una persona que entra a robar, no té per què moure el cos en un altre lloc. Si no tinc jo cap relació amb aquest immoble, entro, mato, agafo els diners i no tinc per què moure el cos. No tinc que desviar l'atenció enlloc, no?
Els investigadors creuen que si no s'ha forçat l'entrada al domicili, vol dir que es va entrar al pis amb les claus o amb el consentiment del Joan, que anava en roba interior quan es va trobar el seu cadàver, amb calçotets i mitjons. Però la policia no descarta que un dels jocs de claus s'hagi pogut donar a una tercera o quarta persona. Els Mossos tornen a donar voltes a l'enigmàtica frase que va dir una d'elles.
Prefiero ir a la prisión que estar muerta. És més segura la prisió.
I això us fa pensar de que li tenen molta por amb aquesta tercera persona i que la implicació d'aquesta persona no seria una persona que només les acompanya a comprar un matalàs, sinó que podria ser automaterial, sinó el principal automaterial d'aquests fets.
Repassem un moment això de la tercera persona i el matalàs. Com va anar això, Lídia Oriols?
Els Mossos d'Esquadra, després de fer la primera inspecció ocular del pis del carrer Aníbal, hi van tornar a anar acompanyats del propietari de l'immoble, que els va dir tres coses que seran importants. La primera, que els llençols i la manta que embolicaven el cadàver podien haver estat les que hi havia al pis quan el van llogar. La segona, que faltaven les tauletes de nit al mobiliari de l'habitació. I la tercera, que el matalàs que hi havia no era l'original. Algú l'havia canviat.
Els Mossos van visitar botigues de matalassos i en una d'elles els van dir que uns dies abans hi havien anat dues noies russes acompanyades d'un home. I a més, aconsegueixen una imatge d'una càmera de seguretat en la qual es veuen les dues noies i el tercer sospitós. Els Mossos obren una segona investigació per intentar identificar la persona que acompanyava la Tània i l'Helena quan van anar a comprar el matalàs, però no perden de vista la filla de l'empresari, que tenia embolics amb el seu pare per qüestió de calés. Ella mateixa i el seu marit ho van explicar als matins de TV3 amb Josep Cuny.
Vostè mantenia el seu pare?
Sí, fins que no va vendre...
I vostè, a veure, vostè no li donava els diners perquè anés de prostitutes, però resulta que vostè sabia que els diners que vostè li donava al seu pare era per anar de prostitutes.
Jo... Va vendre la casa?
Sí, bueno, però abans de vendre la casa.
Abans, sí.
Després va vendre la casa. Tenia un xalet a Empuria Brava, que bueno, el va heredar ell. Aleshores, a partir d'allà, pues, suposa que són aquells calés que els feia servir...
S'ho va gastar tot.
No ho sé realment, és que això no ho sé.
No oblidem que el marit de la filla havia tingut un interès insistent que s'obrís el maleter del BMW de la víctima perquè veia el cotxe molt enfonsat i on, efectivament, es va trobar el cadàver del seu sogre. Aquestes situacions sempre són molt complicades. Un familiar que ha tingut discussions amb la víctima reclama de manera insistent que la busquin en un lloc concret, en aquest cas, el maleter del vehicle, i resulta que allà hi ha el cos. La pregunta és, ho va fer per despistar? Deixem de moment la família i tornem a la persona que va acompanyar l'Helena i la Tània a comprar un matalàs nou i mantes i llençols. Elles no volen dir de cap manera qui és, però els Mossos tenen una imatge, la que van captar les càmeres de seguretat de la botiga Ropa Hogar. Els investigadors tornen a indagar sobre l'entorn de les dues germanes, interroguen el propietari del club on treballaven la Tània i l'Helena i també escorcollen la casa del Toro, on fins feia poc havien viscut les noies. Recordeu que el Toro és l'actual parella sentimental de la Tània. I a casa d'ell, els Mossos troben diverses coses interessants.
Una camisa del Toro amb restes que semblen sang, unes sabatilles esportives del número 40, també tacades possiblement de sang, i que el Toro explica a la policia que són de la Tània. Uns pantalons texans que serien de l'Helena amb una taca de sang a la part del davant, al costat de la cremallera, i una tovallola de bany que estaria igualment tacada.
Això permetria als investigadors afirmar que són elles i el Toro els assassins? No necessàriament. Les dues germanes russes han declarat que es van trobar el cadàver al pis del carrer Aníbal, que es van desfer d'ell per poc que les acusessin del crim i que van fer una neteja a fons de tota la sang per distreure l'atenció. La roba tacada que s'ha trobat a casa del Toro podia ser ben bé a conseqüència d'aquesta neteja. La policia continua escorcollant el pis i hi troben alguns papers amb el nom d'una persona que els crida l'atenció. Busquen aquesta persona... L'endemà mateix parlen amb ella i li ensenyen la imatge del misteriós ciutadà rus.
I aquí apareix una persona que ens facilita molta informació, que és un antic nòvio, un altre antic nòvio, en aquest cas de la Tània, abans que el Toro. És una persona d'origen magrebí. El podem identificar, parlem amb ell i ell es dona dades de qui podria ser aquesta persona que era d'origen rus.
Aquesta persona que dona informació als Mossos es diu Said. Els explica que la Tània va tenir durant 4 anys un nòvio que era de la mateixa ciutat que ella i que ara el noi viu als afores de Terrassa, amb un amic. Tots dos treballen en una empresa de construcció. Diu que la Tània va tenir aquest nòvio fins que va començar a sortir amb el Toro, però que malgrat van trencar, es van seguir trucant per telèfon. El Said s'ofereix a ajudar i proposa a la policia fer d'esquer.
Ell s'ofereix per quedar amb una cita amb aquesta persona perquè nosaltres puguem identificar-lo. Això és muntar un dispositiu, es queda amb aquesta persona a Terrassa, perquè aquesta persona d'origen rus vivia a Terrassa, es queda allà, es munta un dispositiu, queden a trobar-se en una estació.
Serà aquesta persona d'origen rus que viu a Terrassa la mateixa persona que acompanyava les dues germanes russes quan van anar a comprar un matalàs? Tornem de seguida. You want
it darker. Crims. El relat dels moments foscos de la nostra societat. I'm ready, my lord. Amb Carles Porta.
La cita entre exnòvios que ha de servir d'esquer es farà el 28 de febrer. Abans de saber quin serà el desenllaç a Terrassa, repassem amb la Lídia alguns detalls de la investigació que ens permetran resituar-nos i avançar.
Hi ha tres línies d'investigació obertes, la familiar, la de les dues prostitutes russes i l'existència d'una tercera o terceres persones que haurien pogut col·laborar o fins i tot ser els autors materials del crim. Detalls del cas. L'autòpsia determina que la víctima tenia menjar sense digerir a l'estómac i que presentava una gran retenció de líquids. La policia sap que el Joan va sopar amb les dues noies russes el dia 9. Elles diuen que les va deixar al pis del Toro, al carrer Joan Coll, a 1:45 de la matinada i un testimoni diu que les va trobar al pis del Toro entre 1:45 i les 2 de la matinada. Els Mossos creuen que hi ha un marge d'una hora o una hora i mitja en el que les germanes no tenen coartada. Els dos pisos, el del carrer Joan Coll i el del carrer Aníbal, estan prou a prop perquè la Tània i l'Helena s'hagin pogut desplaçar d'un lloc a l'altre, ja sigui per cometre elles el crim o bé per facilitar-hi l'entrada a un tercer.
Però a qui i per què? Quin seria el mòbil? Ara hi entrem. Abans, però, encara hi ha més coses.
Hi ha una trucada de la Tània al telèfon mòbil del Joan a les 3:30 de la matinada del dia 10. La policia no troba justificació a aquesta trucada. Les dues germanes diuen que és per confirmar que l'home ja ha arribat a casa i per quedar per l'endemà per anar a Andorra. Però els investigadors no troben cap lògica a aquesta explicació, ja que no feia ni 3 hores que tots tres havien estat sopant junts i sembla més normal que ja haguessin parlat del viatge durant aquella estona i que ja haguessin quedat a una hora determinada per marxar l'endemà.
Més càbales policials. Als investigadors els estranya que les dues noies anessin a dormir aquella nit al pis del carrer Joan Coll, el del Toro, perquè només té una habitació. En canvi, el pis del carrer Aníbal, el del Joan, en té 3. I tots els estris de bany i neteja personal que hi han trobat són típicament femenins. La nevera i la cuina també estan perfectament equipades, amb productes de primera necessitat i aliments frescos. No es troba una explicació raonable al fet que si les noies vivien habitualment al pis del carrer Aníbal, aquella nit anessin a dormir a l'altre pis, al del Toro, on no estaven instal·lades i on no tenien totes les comoditats perquè feia dies que no hi anaven.
Els Mossos tampoc no veuen clar que una tercera o terceres persones hagin pogut accedir al pis sense forçar la porta i que tinguin coneixement suficient dels moviments del Joan durant aquells dies. Que després de matar-los prenguin la molèstia d'embolicar de la forma que ho estava el cadàver, que sàpiguen quina plaça de pàrquing tenia la víctima per col·locar el cos al maleter i que el traslladin a un lloc allunyat de l'escena del crim. La policia necessita proves i una d'elles pot estar en el cabell que es va trobar al maleter del cotxe, enganxat en una bossa que hi havia al costat del cos i que no és de la víctima. El cabell l'estan analitzant al laboratori.
Continuem. Encara hem d'anar a Terrassa, on el dia 28 s'ha de fer la cita esquer entre el Said i l'home rus, que podria ser la persona que acompanyava les dues germanes quan van anar a comprar el matalàs. Però mentre no arriba el dia, la policia esbrina que un taxista va portar tres persones amb accent rus a Terrassa durant la setmana del 9 al 15 de febrer. Joan Casals estava desaparegut des del dia 10 i el van trobar mort el 13, que era divendres. El 23 de febrer, 10 dies després de trobar la víctima, interroguen el taxista, que es diu Antonio, i que és qui normalment acompanyava una de les noies en els seus trajectes. Però mireu què passa amb el taxista.
És una persona que aporta també molta informació, però que també es menteix. És una altra de les persones que no es diu la veritat en el moment que la policia l'agafa declaració. I també no es diu que aquell dia no va... Perquè nosaltres sabem que ja es traslladen a Terrassa, en aquest cas la Tània es trasllada a Terrassa a parlar amb aquesta persona, el taxista no es diu això quan nosaltres sabem que va anar amb un taxi, bueno, protegia les noies aquestes. Suposo que era un negoci, anar a portar-les d'un lloc a un altre, guanyar uns diners i per protegir-les. A mi jo no era coneixedor de que s'havia produït un homicidi i simplement a mi jo volia amagar pues, alguna cosa, un delicte menor, i en aquest cas es mentien.
L'embolic de mentides es va fent gran. Els investigadors havien tingut dubtes inicials al voltant d'alguns dels membres de la família del Joan, però, a mesura que avancen les investigacions, els queda clar que els familiars no han tingut res a veure amb la mort de Joan Casals i focalitzen totalment la mirada en la trama russa. Saben que el testimoni del taxista pot ser important. Insisteixen i, finalment, canten.
L'Antonio no recorda exactament quin dia va fer el viatge a Terrassa, però sí que va ser entre setmana. Explica a la policia que tres persones van arribar a la tarda a la parada de taxis on normalment espera els clients, quan encara era de dia. Dues dones i un home. La primera dona era morena, de 1,75 m aproximadament i d'uns 30 anys. La segona dona tenia els cabells caoba, era igual d'alta que la primera i d'uns 35 anys. I l'home era un home de cabells curts i castanys, d'1,75 m d'alçada i d'entre 30 i 40 anys. Diu que durant el trajecte li van explicar que elles dues eren germanes, que li van demanar que els portés al supermercat Capravo, que hi ha en un polígon industrial de Granollers, i que li van dir que els esperés mentre compraven un element que és clau en aquest cas.
L'element clau és un matalàs de matrimoni. El taxista, que era reticent a parlar, es va fixar que una de les noies tenia els cabells de color caoba, ja ho hem sentit. El taxista també ha recordat que quan van haver carregat el matalàs van anar de Terrassa a Granollers, al carrer Aníbal, i que un cop allà van baixar les dues noies amb el matalàs. El noi es va quedar dins del taxi i li va dir que el tornés a portar a Terrassa. Durant el trajecte li va explicar que era camioner i que era amic de les dues noies que havia deixat a Granollers. I el dia 28 de febrer del 2004 passa això.
I els Mossos d'Esquadra han detingut una tercera persona per la seva presumpta implicació en l'assassinat d'un empresari andorrà trobat mort al maleter del seu cotxe en un polígon industrial de Granollers fa dues setmanes. Els Mossos ja havien detingut dues germanes russes que exercien la prostitució en un club de contactes al Vallès Oriental. L'home detingut ara també és rus i és un conegut de les dues germanes.
Nosaltres ja veiem visualment, veiem que és ell, per la foto, que és la mateixa persona que acompanya aquestes dues noies a fer la compra i el trasllat del matalàs, i és quan nosaltres fem la detenció, per còmplice, en principi, de que podria ser de l'homicidi.
En veure que coincidia amb l'home de les imatges captades per les càmeres de seguretat, van decidir detenir-lo de seguida.
Vigilància discreta. No és un dispositiu policial amb vehicles policials, sinó són companys d'investigació que depèn una mica de lo que ho trobem, faríem una cosa, farem una altra. No decidim, en aquest mateix moment es decideix si es deté, si no es deté, si és molt important fer la detenció, si tenim altres maneres de fer un seguiment per trobar on viu. En aquest cas es va fer la detenció. Depèn del cas, es fa d'una manera o es fa d'una altra.
Es diu Alejandro i l'interroguen.
Quan ja l'ensenyem tota la informació que tenim, el que ens diu és que, bueno, que ell estava al seu domicili, que li truca la Tània, que li diu que s'ha trobat un cadàver. Ell li diu que avisa la policia, que el millor que pot fer és que avisa la policia, i ella diu que no pot avisar la policia, i que bueno, les ajuda a fer el trasllat del cadàver, les ajuda a netejar, les ajuda a comprar el matalàs, col·labora en desfer-se, diguéssim, del cos. Ell el que es diu és simplement que és un col·laborador, que l'avisen i ella col·labora.
Els investigadors cada vegada veuen més clar que estan en la bona línia i que hauran de trobar el culpable sense ajuda dels propis interrogats.
Sabem de que aquest home tenia més relació amb aquestes noies, podríem dir que era el proxeneta, el que s'encarregava de cobrar i donar-li protecció a aquestes noies, que era coneixedor de la relació que tenia ella amb el Joan. El Joan donava molts diners amb aquestes noies, el fet de convidar-les a sopar, portar, estar tot el dia amb elles, això valia molts diners, li feia molts regals, amb la germana, l'Helena, li va pagar un tractament metge que era molt car, els havia muntat un pis, el seu proxeneta era coneixedor de tots aquests extrems.
L'Helena i la Tània li havien explicat tot al seu amic rus, el tal Alejandro, que ja ens havia sortit al capítol 1, quan el Toro havia declarat a la policia que la Tània havia estat sortint amb un compatriota seu, que era aquest tal Alejandro. Doncs bé, aquest home rus ho sabia tot del Joan. Des de la baralla que havia tingut amb la seva filla el 7 de febrer per l'herència de la mare, fins als detalls que podien semblar més insignificants de l'empresari andorrà. I de la informació que tenien les germanes russes i l'Alejandro, potser en surt un mòbil pel crim. Sentim l'inspector Domènec.
Era coneixedor, perquè les noies li van dir, de que el dia 7 s'havia barallat amb la família, que tenia molts diners, on amagaven els diners, perquè ell sempre amagava els diners a la cuina, a la part baixa de la cuina, al sòcol, doncs tenia els diners amagats allà, i que el dia 10, precisament, era quan ell tornava a Andorra a portar tots aquests diners, aquests 16 milions de pessetes que tenia, portar-los a Andorra, igual que les joies que tenia al seu domicili, i es podia veure que s'acabava el negoci amb aquesta persona. Que a partir d'aquella data, entre que estava barallat amb la família i que ell se marxava a Andorra, que tenia un judici, se s'acabava ja tota la manera de treure diners d'aquest senyor. El que estava fent era traient-li molts calés.
És el rus de nom Alejandro l'assassí de Joan Casals?
I'm ready, my lord.
Crims amb Carles Porta.
El Joan Casals amagava els diners al sòcol de la cuina. Escoltem què hi van trobar allà.
Que per ser allà es va trobar una empremta d'una de les noies dins de la part interior del sòcol.
Però sabrem qui va matar el Joan? La Tània? L'Helena? L'Alejandro?
La conclusió que vam arribar, no podem determinar qui va ser la participació de cada un d'ells, perquè només usaven ells i ells entre ells se van contradir. Sí que està clar que tal el que diu la prostituta, prefereixo estar ara a la presó que morir, es referia amb el seu proxeneta, amb el rus. Pensem que la participació del rus és molt més activa a la que simplement acompanyar, que podria ser l'autor inclús material que va matar. Qui va ser l'autor material? Si va ser la Tània, va ser l'Helena o va ser el proxeneta, el rus? Això no se va poder, almenys per la part nostra d'investigació, no es va poder saber. Que les tres van estar al domicili, que van netejar, que hi ha imatges com treuen el matalàs, que els tres eren coneixedors, però qui era l'autor material?
La policia creu que els tres es van posar d'acord per matar l'empresari amb l'objectiu de quedar-se amb els diners que guardava a casa seva i que van tenir ajuda.
En una segona fase es va detenir, en aquest cas ja sigui com a encobridors, els antics novis, com seria el Toro i el Fabregat, que es van detenir per aquest fet, perquè ells sabien que s'havien produït aquest fet delictiu i van encobrir, van ajudar amb aquestes noies sent coneixedors de que s'havia produït un fet greu com era un homicidi.
L'Helena, la Tània i l'Alejandro, o el que és el mateix en rus, la Tetiana, l'Olena i l'Alexander, es van asseure al banc dels acusats a l'Audiència de Barcelona el 21 de maig del 2007. Se'ls va condemnar a cadascun d'ells a 17 anys i mig de presó, culpables d'un delicte d'homicidi, en podríem dir en solidaritat. L'Audiència de Barcelona ho va escriure així a la sentència.
Existió entre los tres un previo acuerdo en orden a la causación de la muerte del señor Casals, aunque no conste la persona que materialmente dio el golpe mortal. Conforme a una conocida jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, existe un vínculo de solidaridad que les hace igualmente responsables y en el mismo grado cualesquiera que sea la parte que cada uno toma, ya que todos coadyuvan en modo eficaz y directo a la persecución del fin propuesto, con independencia de los actos que individualmente realice cada uno de ellos.
La sentència de l'Audiència de Barcelona del 14 de juny del 2007 considerava provats aquests fets.
En la madrugada del 10 de febrero del 2004, encontrándose Tatiana Kratzova y Olena Pjanic en la vivienda de la calle Aníbal junto a Joan Casals, llamaron a Oleksandr Lefkovich y, actuando los tres de común acuerdo y con intención de matar a aquel, uno de ellos dio un golpe en la cabeza con un objeto contundente al señor Casals, produciéndole lesiones consistentes en traumatismo cráneoencefálico con fractura de calota craneal a nivel temporoparietal, con pérdida de masa encefálica por la zona de la fractura y gran hemorragia que provocaron su fallecimiento. La agresión fue realizada aprovechándose de que el señor Casals no podía defenderse eficazmente debido a que sus facultades se hallaban seriamente disminuidas por la previa ingestión de bebidas alcohólicas y un fármaco contra el insomnio, ya que recibió el golpe por la espalda.
El Toro i el Fabregat, que estaven acusats d'encobriment, se'ls va absoldre. Que quedi clar. Amb què va rebre el cop per l'esquena el Joan Casals? 16 anys després de la seva mort, tampoc està clar quina va ser l'arma, però els Mossos tenen una teoria.
Que la manera de matar-lo va ser amb una tauleta de nit, que li van estimbar contra el cap. Per això es van desfer d'aquestes dues tauletes de nit, i que va sangrar molt. Va sangrar molt, tant com per treure el matalàs i canviar el matalàs i fer aquests moviments.
L'Helena havia declarat a la policia que van llançar el matalàs tacat de sang en un contenidor del davant del pis i que també van llançar les tauletes de nit perquè estaven trencades. Atenció a la paraula, trencades i no tacades. A la segona sentència, perquè hi va haver recursos, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el 29 de novembre del 2007, hi apareix un nou element.
La coincidencia de la herida con el martillo encontrado en el domicilio de Oleksandr, según las pruebas forenses, no son concluyentes con exactitud, pero creemos que el martillo tiene unas características que a la prueba fotográfica concuerda plenamente con el arma usada.
Han passat 16 anys des de la mort de Joan Casals, l'empresari andorrà que guardava els diners al sòcol de casa, que discutia amb la filla i el gendre i que anava a buscar, pagant, l'afecte i les atencions de la Tània i l'Helena, dues germanes russes que finalment, ajudades pel seu proxeneta per robar-lo, el van matar. La Tània, l'Helena i l'Alexander ja estan en llibertat condicional. I avui em sembla que estaria bé que parléssim amb el nostre antropòleg de capçalera, l'Adrià Pujol, sobre aquest cas. Bona nit, Adrià Pujol.
Hola, bona nit.
Escolta'm, a mi em crida l'atenció que el senyor Joan, amb 60 anys, té aquesta bronca amb la família, amb la filla sobretot, segurament perquè no sé, alguna cosa hi deu haver darrere, i prefereix gastar-se els diners llogant-li un pis i tot tipus de luxes o el que faci falta amb prostitutes russes.
Bé, per no jutjar i agafar les coses pel costat que no cremen, que és el més sensat, jo aquí veig un pare que té una relació amb una filla, però una relació molt estàndard, que és, noia, busca't la vida i no em vulguis o no m'estiguis a sobre només pels meus diners. Vull dir que al final és una acció, la del pare cap a la filla, sense entrar de moment en el pis, la prostituta, és una acció pedagògica bastant estàndard. Ja sé que això rebaixa la gravetat del cas, però si només agafem aquest costat, que és el que jo dic que no crema, és un pare que diu, bé, busca't la vida, ja ets gran, no m'atinguis aquí pels diners. Després el senyor fa el que fa, eh?
No sé, les teves interpretacions me sorprenen moltes vegades. Vaya manera de fer pedagogia.
No, perquè si el pare, en comptes de llogar un pis i prostitutes i tot el que fa, si en comptes de fer això hagués dedicat a fer viatges culturals o gastronòmics, no el jutjaríem de la mateixa manera, tot i que l'acció seria la mateixa.
Bueno, mentalitats com la meva probablement ho entendrien una miqueta millor.
Sí, com la majoria dels oients, però després el que fa un home de 60, que no hem d'oblidar que avui dia un home de 60 és un home tirant a jove, segons com, el que faci o deixi de fer aquest senyor amb els seus diners, bé, ens pot esgarrifar, però en qualsevol cas no podem jutjar-lo pel fet de posar un pis amb una prostituta.
No, aquí no es tracta de jutjar ningú, només es tracta d'analitzar. Escolta'm una cosa, i la qüestió aquesta de la relació entre el que paga i la prostituta, com l'hem d'entendre? Com l'entén l'antropologia?
Bé, com que és un tema que a més està a primera línia de l'opinió pública i és un tema que bascula o pivota sempre sobre dos extrems, l'un és abolir la prostitució i l'altre és regular-la en un mercat de treball com qualsevol altre. Llavors, jo em decantaria més per la segona opció, que és on es pot respondre la teva pregunta, pagar a canvi d'un producte o d'un servei. Des d'aquest punt de vista és diàfan el tracte. El que hi ha darrere de la prostitució no és aquest el problema de pagar per rebre un servei, sinó com s'arriba a la prostitució, qui hi arriba, qui s'hi veu obligat, etc.
Sí, aquest és un debat llarg i interessant, però no per aquest moment. A mi el que m'interessaria ara és que m'ajudis a reflexionar al voltant de l'existència en si de la prostitució i després ja parlarem d'aquesta relació que s'estableix entre client i dona, no? Però en aquest cas, o entre client i prostitut, / prostituta. En aquest cas, la prostitució s'entén com una eina, un element, per omplir una mancança, probablement.
En el cas del consumidor de prostitució, en el cas d'aquest senyor, sí que és per omplir una mancança, però també s'ha de dir que aquesta mancança està legitimada per tota una cultura de la prostitució. No és una mancança en si aquest senyor necessita que l'amanyaguin o que el peguin o que el lliguin o el que sigui, i pagant ho aconsegueix, bé, això existeix. Però jo no parlaria de mancança del senyor, parlaria d'una mancança de tothom. Perquè com és que pensem que és una mancança una cosa que en principi hauries de poder viure sense ella?
No, sí. El que passa és que n'hi ha molta gent, especialment homes, que no poden viure sense això i creuen que ho poden comprar.
Sí, perquè ja et dic que com que està legitimat, com que si a les fronteres, no? Que on hi ha tants i tants bordells i tants cotxes d'homes i camions d'homes aparcats, d'homes que creuen que tenen el dret a pagar per aquests serveis. Bé, és que el que és, diguem-ne, lamentable és que el tenen. I aquí entraríem en tot un altre debat amplíssim sobre si les prostitutes també tenen dret a ser-ne, lliurement, no de manera obligada. Però si ens hi posem, sempre quedarà algú que podrà o voldrà pagar per, i sempre quedarà algú que, obligat o no, oferirà aquest tipus de servei.
En aquest cas, hi ha una diversitat absoluta d'intenció. L'home busca aquest carinyo o, no sé, sexe o el que lliguin, m'és igual, no ho sé i no m'importa. Uh-huh. I la Tatiana, en aquest cas, busca diners.
Sí.
I, a més, ho acaba fent d'una manera, diguéssim, una mica poc ortodoxa.
Sí, la Tatiana busca diners i l'home busca saciar el que sigui, no? Perquè pot voler no saciar una avidesa sexual, sinó que potser és una de sentir-se més jove o de prestigi o de poder, perquè finalment qui paga mana. I la Tatiana busca diners, també hauríem de veure les condicions de la Tatiana. La Tatiana deu haver de pagar el seu pruixaneta. No sabem el pruixaneta en quin règim d'abús o quin tracte té amb la Tatiana.
Bueno, no sé, això devia arribar molt lluny, perquè al final la sentència acaba condemnant les dues germanes i el que els feia de proxeneta.
Ah, exacte. I és aquest fil que no s'acaba mai de causes i efectes que porten un desenllaç tortuós, però tampoc sabem com, aquest proxeneta com hi arriba a dedicar-se a això. No acabaríem mai, no?
Vas molt lluny sempre, eh?
Sí, és la meva feina.
I com comença tot aquest món de la prostitució? És veritat això que es diu sempre, que la prostitució és la feina més antiga que hi ha?
Això és un tòpic, en el sentit de lloc, de topos, de lloc comú, és un tòpic per no haver de dir que la prostitució neix d'una mena d'estructuració o de la violació, de la cultura de la violació. Dones al servei del desfogament, del dragat d'energia, de la violència, etc. Que després això, o en paral·lel, passi a ser una mena d'ofici. Bé, home, sí, però no cal ser gaire afuat per entendre que ve d'una cultura de l'abús. Homes i dones, vull dir, hi ha homes que es prostitueixen també.
Sí, però no és tan freqüent. Per què sempre acaba rebent la dona?
Perquè la dona és...
Al llarg de la història, també,
Sí. És que és un bé, és un producte, És un bé que es pot intercanviar, robar, mutilar, vendre, posar-li preu. És un bé com un altre, culturalment, entès així. Les dones es casen, les famílies casen les seves dones, encara avui a bona part del món, adolescents. És un bé d'intercanvi, és una moneda de canvi, és un botí de guerra, sempre, i ara també.
No evolucionem. Un altre dels casos que hem fet recentment és lo de l'assassinat de la Federica Squarise, una noia italiana que ve a passar uns dies de festa a Lloret de Mar i es troba amb un energúmeno que no sap entendre que una noia sigui simpàtica i li accepti que li facis un petó, quan et diu prou, ha de ser prou.
Quan et diu prou, ha de ser prou. I aquí no valen excuses que sempre es posen, en els judicis. He begut, o ella ha begut, o no em vaig poder controlar, o no sé què em va passar. Vull dir, les declaracions de l'assassí, en aquest cas, són de manual. No era jo, aquest no era jo. Em va sortir una cosa de dins que no sé d'on em venia, però no acabava de ser jo. Escolti'm, sí, era vostè, i vostè pesa 120 quilos, i la va matar. La va matar just després que ella digués no, així de clar. I això és el pa de cada dia. Les discussions eternes sobre on s'ha de tallar entre el consentiment i el no consentiment no les acabarem mai fins que no entenguem que no és no i no hi ha res més.
Ja. A mi sempre m'ha semblat que això, atacar-ho per darrere, és a dir, amb més presó, no s'arregla mai. Això és una qüestió d'educació i de sentit de la convivència.
Educació, sentit de la convivència, dotar d'eines a la ciutadania per tenir un amor propi raonable, perquè moltes vegades aquestes reaccions són per manca d'amor propi, les reaccions masculines, violentes, etc. Això no les justifica, però per aquí s'hi podria entrar, amb una mica de pedagogia, de fer que la gent tingui eines per estar bé al món i que no es desmunti o no exploti pel simple fet que li acaben de dir que no. És de nen petit, no? És de rebequeria.
Mentre fèiem el cas de la Federica, per un moment, mentre el vas fent, vaig pensar, potser sí que és que aquest noi es va rebotar perquè li va dir que no i es va sentir menys tingut i no va acceptar aquest noi prou. Però clar, és que després a la noia li van trobar benzodiazepines, per tant l'havia drogat. Això ja implica una premeditació i unes ganes de prescindir de que et digui que no. És a dir, si em dius que no, ho faré igual.
Sí. Jo no tinc tota la informació, no sé si la droga li posa ell o algú altre del bar. El que sí que tinc força clar és que l'assassí, si és ell, el que va posar la droga a la beguda, si ho fa és perquè ho ha vist fer. Les coses s'aprenen totes per imitació. I si aquest noi té aquesta informació és perquè un amic seu, un progenitor, un oncle, un mentor, un camell, és igual, un ambient ho ha vist fer. I per tant, a partir d'aquest moment, això passa a ser legítim. Malgrat estigui prohibit, malgrat es peni en presó, malgrat tot, es fa per imitació. Aquest noi hi cau perquè ho ha vist fer prèviament, no sé si al seu país o a casa nostra, això és el de menys.
Ei, Déu meu, un altre cas que hem tractat últimament, el de la CAM, l'assassinat de la vídua del que va ser president de la Caja d'Ahorros del Mediterrani. No sé, això és una lluita de poders intern dins d'una família, però que acaba amb el culpable, o el, no el culpable, amb l'acusat, acaba amb l'acusat absolt. I, per tant, si la justícia, si el jurat popular ho diu així, ho hem de creure així. Però sí que és veritat que la lluita interna familiar existia, no? Moltes vegades penses que això només passa a les pel·lícules, a les sèries, i al final les pel·lícules i les sèries l'únic que fan és inspirar-se en la vida real.
Sí, és allò de... quan els rics també ploren, però a més quan un ric plora és molt més escandalós. En aquest cas... l'assassinat o la possibilitat de l'assassinat és curiós perquè en entorns de poder o de famílies molt poderoses té un aire com una mica més habitual. És a dir, es contempla sovint el tema del mercenari, de l'assassinat, del segrest. Els pobres, en general, no se segresten quan estan en amistats familiarment. s'esbatussen, si vols. Però la possibilitat que et dona tenir poder, la possibilitat que el poder et dona de actuar amb aquests mètodes, no? Pistola amb silenciador, poder, diners, capacitat de moure proves amunt i avall i, per què no dir-ho, el jurat popular, en un principi el declara culpable.
Sí, sí, això és un... M'agradaria molt
poder, no sabem...
poder parlar amb aquests membres del jurat. Segur que ha de ser superinteressant. Jo crec que s'haurien de gravar les deliberacions, mira què et dic.
Oh, i tant.
Guardar-les en secret durant 25 o 30 anys, però s'haurien de poder gravar perquè n'aprendríem un disbarat.
Bueno, i no sé què en penses, però tu en saps molt d'això. Què passa amb aquest jurat que el declara culpable? Llavors una advocada és...
No, la jutge.
La jutge diu que no.
El jurat la declara culpable, però no justifica prou bé. Uh-huh. Al jurat se li fa una sèrie de preguntes que ha de contestar.
Uh-huh.
Són preguntes que després li han de servir al president del tribunal o al ponent per redactar la sentència. Perquè la sentència, l'objectiu que té, és explicar la veritat. Uh-huh. És a dir, què va passar. Això de la veritat ho he dit amb aquest rintintint, perquè,
sí,
sempre és molt relatiu. Però l'objectiu d'una sentència que ha d'executar un jutge és dir què va passar. I per allò que va passar, a tu et condemnen o t'absolen. Però s'ha d'explicar bé. Aquell primer jurat no va contestar totes les preguntes de manera comprensible. Per tant, no podia haver-hi un veredicte clar o una sentència ben redactada. Ara hem estat fent un altre cas que passa una cosa semblant. És a dir, no recordo quin és, perquè en fem tants, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li demana a l'Audiència de Barcelona que redacti de nou una sentència, perquè no estava prou motivada. Coi, en aquest cas? Sí, en el cas de Granollers, i tant. Aquí hi va haver una situació que és que es va presentar diferents recursos i l'Audiència i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va fer tornar a redactar la sentència a l'Audiència de Barcelona perquè no motivava prou clarament com s'havia produït l'assassinat. I en aquest cas de la CAM, el que va passar és que la presidenta del tribunal, que és una magistrada, li diu al jurat popular: escolti, vostès no han contestat totes les preguntes, tornin a entrar a la sala de deliberacions i tornin a votar. Amb aquest procés, a les 9 del matí, amb un dels membres del jurat li agafa un atac d'angoixa, el canvien i a partir d'aquí voten absolució.
Primer, ens hem de congratular, perquè el que expliques dona a entendre, i així és, que el sistema és bastant garantista. Això està bé. Però al mateix temps...
Menys si es tracta d'independentistes.
No, llavors és una altra...
Llavors és una altra història. Però si no, sí, l'objectiu és aquest. És allò que diuen in dubio pro reo.
Ah, exacte, però alhora, i aquest, en el cas de la CAM, parlàvem de poder, dels tentacles del poder, de la capacitat que té una família poderosíssima de fer i desfer a la seva manera. Fa de bon creure que també poden fer i desfer a dins d'un jutjat. Perquè, home... D'acord que aquest jurat popular que primer el condemna no ha respost bé a totes les qüestions, d'acord, però que en qüestió d'hores part dels membres del jurat canviïn d'opinió i se'n vagin als antípodes, home, enllà del que agafa ànsia i el substitueixen, agafa un atac d'ansietat i el substitueixen.
Bueno, és un 6-3, és un 6-3.
Que més coincideix amb el... hi ha 6 homes i 3 dones.
Sí, però no sé si el 6... No, 6 dones i 3 homes.
Això, perdó.
No sé si les 6 dones voten absolució o no.
No ho sabem. Per
això et dic que m'agradaria molt que aquestes coses es gravessin, perquè, a més, serien un gran material per poder fer bons documentals. Seria un material impressionant, tant per advocats, com per jutges, com per psicòlegs, com per educadors, per tothom, perquè veuríem què crida l'atenció, què pensa la nostra societat d'aquest tipus de situacions, com es defensen, com s'ataquen... Podria ser molt interessant.
Ho seria, i també, estirant el fil del cas de la CAM, també és molt interessant, tornant una mica al principi, veure com el poder estrafar la moral de les persones. Perquè quan maten aquesta dona, els nets, uns nets de la dona, comencen
molt...
a penjar que si jaque mate a Instagram, muérete zorra, li diuen de tot, i és l'àvia. té perfum de lloc de poder, això. No dic que els altres no ho fem, els que no tenim poder i diners i accions i empreses. Tots som el mateix, els esquimals, som humans. Però aquest punt de banalitzar-ho tot, que té, parlant clar, el pijariu, que és capaç de passar per sobre de coses que altra gent ens costaria Déu i ajuda. Penjar aquests missatges després que t'hagin assassinat l'àvia. Atrets.
No sé. A mi em va sonar molt a malcriats absoluts.
Totalment.
Però, no sé, les famílies és un meló molt complicat.
Bueno, com deia el gran psiquiatre Francesc Tosquelles, cada família és una guerra civil.
No l'havia sentit, aquesta.
Sí, sí, cada família és una guerra i per això les famílies aguanten, perquè estan en guerra. És una tesi bastant, bastant interessant.
Bueno, però això m'ho has d'explicar més, perquè aguantar perquè estàs en guerra, què vol dir això? Que fins que un no guanyi l'altre no s'acaba res?
No, l'equilibri està en l'estat de guerra permanent. O sigui, hi ha petites treves, hi ha retirades, hi ha avançaments, de tant en tant surt un tret per la culata i es mor algú, molt de tant en tant, per sort, però aquesta tesi ve a dir, és senzilla, ve a dir que mentre hi ha un estat bèl·lic entre diversos membres de la família, la mare contra la filla, el pare contra la mare contra la seva mare, el pare contra la sogra, etc, etc, aquest estat de tensió permanent fa que les famílies es mantinguin unides, curiosament, perquè és el motiu o el motor que les fa viure. L'odi a la sogra, l'enveja...
Però i la protecció, i la companyia, el compartir objectius comuns, bueno, la sang, jo què sé, això de les famílies, jo sempre m'ho he pres com una cosa positiva.
Jo la meva també, però com diu aquest psicòleg, mira, hi ha una altra frase que potser s'entén millor, és una frase feta, que és doneu-me un bon enemic. És aquesta idea de jo envoltat de gent que em fa la pilota o que només em diu que sóc el millor del món, bé, però perquè la vida sigui interessant de debò i trepidant de debò, doneu-me un enemic intel·ligent. Això es diu molt.
Hòstia, amb el que a mi m'agrada, la pau i la calma, mare
meva. I a mi, però mira...
Mare meva, escolta'm, abans d'acabar, voldria, avui que mos estem allargant, voldria reflexionar sobre dos cosetes. Una, que arrel d'aquest crim de Granollers m'ha vingut al cap el crim de la Guàrdia Urbana, que s'ha estat jutjant aquests dies, per reflexionar amb la gent dos coses. Una, el crim de Granollers... Les tres persones acusades, és a dir, les dues germanes i el proxeneta, van acabar sent condemnats tots tres pel mateix crim, quan probablement només un va agafar la tauleta de nit i li va estimbar el cap del pobre Joan. Per tant, tots tres van tenir la mateixa condemna perquè no quedava clar qui era el culpable. Amb el cas de la Guàrdia Urbana, tot pinta que pot acabar cap aquí, des del meu punt de vista.
Tot apunta cap aquí, sí. Sí, sí.
Però una cosa que ho fa... molt interessant narrativament parlant i analitzant-ho des de la nostra perspectiva, és aquesta mena d'embolic amorós i que tots formin part d'un cos policial.
Sí, home, hi afegeix una morbositat extra. Hi ha bonus aquí, hi ha bonus, que tots formin part d'un cos policial. Reflexió. Bé, si fessin part... d'una altra tipologia, si tots fossin metges de l'Hospital Clínic, també ens ho semblaria.
És probable, sí.
Per tant, aquest plus de morbositat és, com has dit tu, exclusivament narratiu. És un enriquiment de la trama que en aquest cas s'ha donat i que, a més, té tots els visos de, no del triangle amorós, sinó d'un xou entre ells de mentides, mitges veritats... De fet, reprodueixen en veu alta el que ha dit el fiscal. Embolics, enganys, persecucions, enveges... una cosa humaníssima, però que donada dins d'un cos policial agafa una volada gairebé de shakespeariana, teatral.
No, no, i amb una protagonista que es diu Rosa Peral, que a mi em sembla una dona magnètica.
Sí, els mitjans també hi han contribuït.
Sempre, sempre, sempre.
Vull dir, això és la pornovenjança, que va ser un concepte periodístic.
No, no, però ella en si, amb els seus... amb tots els homes que s'han aproximat amb ella, hosti, han sortit un... no sé, per cames, no? És igual, no, no, per cames no, perquè al final és complicat, no? Però aquesta dona ha de ser magnètica, ha d'exercir una atracció molt particular sobre el masclet, o el masclot, perquè es tria homes de 1,90 m.
Sí, i molt fibrats, i molt catxes, i molt gimnàs, i esteroides, no? Bé, però a ella també l'han fet ells, és entre tots que ho fem tot. No sé, ella encaixa amb un cliché de dona
A mi em fascina
de vibra, sí, encaixa, ella encaixa perfectament el cliché, i de fet els mitjans de comunicació per analitzar o parlar del cas de seguida han anat a buscar aquest cliché, no? De dona magnètica escorpina, no? Que és verinosa, tòxica, i tot d'homes ballant al seu voltant. De fet, bona part de la defensa que està esgrimint l'home en aquest cas és que ell era un actor secundari, no? Que es deixava portar per... Bueno, mira, jo no m'ho crec, però bueno.
No sé, jo la veig més magnètica que una altra cosa. Una última qüestió, Adrià Pujol. Aquests dies s'està emetent la sèrie Crims a Televisió de Catalunya i està agradant molt, està tenint allò que en diuen èxit. Amb Crims a Catalunya Ràdio tenim la sort de que fa temps que ja tenim aquest retorn tan maco de la gent que mos segueix i mos escolta. Per què mos agrada tant això?
Jo crec que és bastant obvi, eh? I no per això vol dir... No vol dir res, això. Què passa? Que ens encanta que les coses... Ho diré molt planer, eh? Que les coses dolentes passin als altres. I no només ens encanta perquè això demostra que nosaltres estem bé, que nosaltres no ens han assassinat, no ens han violat, no ens han segrestat. No només això, sinó que aquestes històries exciten, esgarrifen. I, de fet, Crims acompleix aquest paper amb l'afegitó, que són casos de veritat. Però són les històries de tota la vida. És tornar de mercat i dir, saps què m'han dit de tal? Saps què li ha passat? Oi, explica. Doncs això esgarrifa, dona una sensació a mig camí entre la por i la seguretat, de dir, bueno, mentre passi als altres. I quan més morbós i més detallat, doncs millor. Ens encanten aquestes històries. I Crims ha vingut, ha trobat aquest lloc que potser la ràdio fins no fa gaire no complia. És fantàstic, això.
És fantàstic que agradi, sí, sí. A mi l'únic que em sap greu sempre és que només pel fet d'explicar-ho acabes tornant a remoure coses desagradables a les víctimes i a les famílies. Però, clar, sempre penso que són històries que ja no són de ningú, que són de tots. En particular, no hi ha una propietat sobre una història, sinó que són de tothom. I és complicat de gestionar això.
És molt complicat i, a més, s'hi barregen sentiments més aviat morals i no racionals, però els que som de poble, com tu i jo, sabem que no cal que sigui un crim. Una malaltia d'un familiar teu, si és aparatosa, acaba sent de tot el poble, t'agradi o no t'agradi.
Ho continuarem fent amb respecte, sobretot per les víctimes i les seues famílies, però sense faltar el respecte a ningú. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
Crims. Guionistes Lídia Orriols, Mercè Folch i Adolf Beltran. Cas d'avui, Lídia Orriols. Muntadors musicals, Benja Estacio i Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.
В полях завислый сон, лежат в земле сыром, Сережка с малой брон и Витька с маховой, а где-то в людном мире, который год подряд, одни в пустой квартире, их матери не спят. Свет лампы воспаленный пылает над Москвой, в окне на малой Бронной, в окне на Маховой. Друзьям не встать в округе, без них идет кино. Девчонки их подруги все замужем давно. Thank you. помнит мир спасенный, мир вечный, мир живой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой. Сережку с малой бронной и Витьку с маховой.